els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Cara, l'emissora lliure i libertària de la ciutat de València, al 104.4 de la freqüència modulada, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels camins de la música. Jove, dotat i negre. Oh, quin somni preciós. Ser jove, dotat i negre, obre el cor, allò que vull dir. Tot el món, saps? Hi ha 1 milió de nens i nenes que són joves, dotats i negres. Això és un fet. Ets jove, dotat i negre. Hem de començar a dir als nostres joves que hi ha un món que t'espera, que la vostra és una cerca que ja comença. Quan et sentes molt afonat, sí, i una gran veritat que cal saber. Quan ets jove, dotat i negre, la teva ànima està intacta. Com ser jove, dotat i negre, oh, quan desitges saber la veritat. Hi ha moments que miro enrere i veig que la meva joventut ha estat atormentada, però la meva alegria d'avui és que tots ens en podem sentir orgullosos de dir que ser jove, dotat i negre és possible. És possible. És possible.
Oh,
To Be Young, Gifted in Black és un himne que va composar la nostra protagonista d'avui i del programa que ve. Una protagonista que no sé per què s'havia passat, perquè afortunadament hi ha tants noms importants, interessants d'escoltar en el món de la música que tractem així, és a dir, jazz, clàssica i aquestes coses entre mitges, que lamentablement vaig descobrir l'altre dia que no li havia dedicat cap programa. Ha estat una enorme injustícia, perquè Nina Simone, que és la persona a la qual li anem a dedicar aquests programes, és no sols una gran cantant, no sols una gran pianista, una pianista que podia haver estat la primera gran concertista de música clàssica negra nord-americana, i que el racisme imperant en la seva època va impedir-li que el seu somni arribara en eixe camp. Perquè afortunadament la Nina Simone va substituir aquest problema amb una enorme empenta i amb unes ganes enormes de demostrar el que era, el que valia i el que volia dir quan estava actuant, bé cantant, bé interpretant al piano. La cançó que heu escoltat, aquesta de Ser jove, dotat i negre, de la qual vos he llegit la lletra, va ser una peça que va resultar en els convulsos anys 60 i 70 dels Estats Units, en el que les portades dels periòdics estaven sempre plenes de policies arrossegant joves negres per terra o auixant-los en els seus gossos. Va ser un himne de la comunitat negra, va ser un himne de rebel·lió dels negres que en aquell moment estaven sobretot en la zona més radical seguint allò del Black Power i a Malcolm X i Luther King i a tota aquella gent que en un moment determinat se la va jugar, fins i tot la va perdre la vida, perquè calia eixir ja del forat del racisme i del bandejament que a nivell social, polític, cultural, laboral, a totes les formes de la vida social tenien el poble afroamericà en els Estats Units, sobretot en els Estats del Sud. I front a això, Eunice Kathleen Wayman, nascuda en 1933 i que va morir el 2003 en França, va rebel·lar-se fins al punt de que hi ha una anècdota ben temprana. Quan tenia 12 anys, en el seu poble, allà a Tryon, en Carolina del Nord, anava a fer un concert de piano amb 12 anys. Els seus pares estaven en el local, òbviament, per escoltar-lo. Eren gent negra i humil, i els organitzadors del concert varen obligar els pares de la Nina Simone, de la Eunice, en aquell moment, a que se n'anaren a les files de darrere. Un incident paregut allò de l'autobús, que recordareu que va ser el que va desencadenar el tema de la lluita contra el racisme. Doncs bé, se'n va donar la Eunice Kathleen Wayman i va dir que fins que els seus pares no estiguin en primera fila, ella no anava a tocar. La seva actitud en només 12 anys va marcar totalment el seu camí en la vida i el seu camí tant en la música com en la seva actitud social i política. Va aconseguir que els seus pares s'assentaren en primera fila i el concert es va fer.
Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I wanna stay here with you forever, and I'll be so glad. I love you, Porgy. Take me, don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here with you forever. Someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and hold me so. It's gonna be like dying, Porgy, when he calls me.
hot tone places. Liz Taylor is not as star high, and even Lana Turner's smile. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Les dues cançons que acabo d'escoltar i que suposo que tothom coneix són el I Love You Porgy de l'òpera Porgy and Bess de Charles Gershwin i el My Baby Just Cares For Me, que va ser un èxit en Amèrica en l'any 70 aproximadament i que després, paradoxalment, va suposar el seu reviscolament des del punt de vista de la popularitat quan un anunci anglès d'una emblemàtica marca de perfum, concretament el Chanel número 5, que la va utilitzar com a música de fons, va fer que la seva popularitat retornara i tinguera com una segona carrera, en aquest cas ja relativament sempre feliç, allunyada de tots els problemes que la política i els problemes racials en els Estats Units li havien provocat durant la seva primera època, en la que moltes vegades els seus discos eren boicotejats per les emissores de ràdio i televisió perquè eren autènticament subversius per a l'època des del punt de vista de la lluita dels negres, perquè ella va tenir una època en la que era absolutament partidària, sobretot arran de la mort de Martin Luther King, que va suposar com el fi del somni d'una transició pacífica, podríem dir, de la situació dels negres en Estats Units, i va abraçar la tesi violenta dels Panteres Negres, dels Black Panthers de Malcolm X, al qual evidentment també sabeu que varen assassinar algun temps després, i pensava que la independència dels negres en una nació separada de la dels blancs era possible en Estats Units sols amb la lluita armada i sols d'aquesta forma es podria arribar a l'alliberament de la seva família de raça. Aquests problemes van ser els que varen fer que Nina Simone tinguera una vida molt agitada fins al punt de que durant molts anys va estar fora dels Estats Units exiliada directament perquè es va negar a pagar els impostos arran de la guerra del Vietnam, un altre punt en el que ella va ser també molt combativa. Com veieu, va ser una dona que, a part de ser una gran artista amb una preciosíssima veu de contralt expressiva i que és una d'aixes veus que te agafa i que no te solta fins que acaba de cantar, doncs va tindre també una actitud cívica molt ferma, molt decidida, molt militant, i això evidentment mai és gratis en este món.
Your branches green along the stream that runs to sea. Listen to my plea. Listen, willow, and weep for me. Gone, my lover's dream. Lovely summer dream. Gone and left me here to weep my tears into the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind to say that love is sin, to leave my heart moan. Murmur to the night to hide her starry light, so none will find me sighing and crying all alone. Oh, weeping willow tree, weep in sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me. When shadows fall, bend, oh, willow, and weep for me. To leave my heart aching and making this moan. So none will find me sighing and crying all alone. Oh, 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 weeping willow tree, weep in sympathy. Bend your branches down along the ground and cover me. When the shadows fall,
Sam.
is good looking. So hush, little baby doll.
El Willow Weep For Me, un clàssic entre els clàssics del repertori jazzístic i un altre no menys clàssic com és el Summertime, interpretat per cert en directe en una actuació amb el piano ella soles pràcticament i la veu, són les dues peces que acabo d'escoltar. Cal dir que abans he esmentat el fet de la seva preciosa veu, una veu de contralt molt ben timbrada, molt ben dominada, però que realment la seva inicial vocació, com hem dit al principi del programa, era la de ser concertista de piano clàssic, i tenia una tècnica absolutament impecable, una tècnica que venia dels seus estudis de música, que no va acabar de completar del tot per culpa del racisme, com hem esmentat. Perquè la Eunice era la sisena de 8 fills d'un matrimoni relativament modest. La mare era una predicadora que feia que la xiqueta li acompanyara al piano cada diumenge o a l'orgue en l'església. I el pare era una mena d'home que feia una miqueta de tot i s'anaven apanyant, però en el crac del 29 i una greu malaltia el pare es va arruïnar fins al punt que necessitaren que un grapaet d'amics veïns blancs, curiosament, li pagara els estudis musicals de la xiqueta, perquè era evident, i el professor de música a l'escola ho havia comentat, que tenia un indubtable talent natural per al piano. Aixina va descobrir a Bach i no va tardar en adorar-lo. Ella diu que tècnicament és perfecte i que quan toques la música de Bach tens que entendre que és un matemàtic i que totes les notes afegeixen alguna cosa, tenen sentit. Sempre te porten a un clímax, com ones cada cop més grans que s'acumulen i formen una gran tormenta, escriurà. I també, de fet, això no vol dir que no valorara altres músiques, evidentment, entre altres coses perquè va ser les músiques que va estar interpretant durant tota la seva vida. Ella deia que, per exemple, com a pianistes, el que més li agradava segurament era Oscar Peterson, encara que també li agradava McCoy Tyner. Diu, creu que les grans estrelles del jazz, tant ara com en el passat, com se podria dir, aquests tipus són tan grans com Bach o Beethoven, tots ells. La gent encara no ho sap, però si el jazz sobreviu i se posa en un pedestal com una forma d'art, el mateix que passa ara en la música clàssica i ha passat al llarg dels anys. D'entre 100 anys, els xiquets sabran qui eren amb aquest tipus de respecte. Això pot o no passar, però mentrestant, malgrat tot el que passa, tots els problemes que tenien els músics negres feia que n'hi haguera una certa amargura en tots ells. Diu, la música, deia ella, és un art i l'art té les seues pròpies regles. I una d'elles és que tens que prestar-li més atenció que qualsevol altra cosa en el món, si vas a ser fidel a tu mateix. I si no ho fas i eres un artista, l'art te castiga. Com hem esmentat que ella era fonamentalment una pianista, anem a demostrar-ho amb un parell de peces instrumental, on ella sols toca el piano. Thank you. Respireu ben a fons per a recuperar-vos d'aquest allau de lirisme d'una peça que sembla que siga Leeds o una cosa d'eixa època, però que tan sols acompanyat per un lleu, molt lleu, baix continu fet per un contrabaix tocat a Marc, fa la Nina Simone d'una peça de Rodgers and Hammerstein, una peça que es diu You Will Never Walk Alone. I la primera peça és una interpretació en directe que és un bis del mateix concert del que ha cantat el Summertime abans, però fet sols amb el piano. Com veieu, la seva tècnica, sobretot en la darrera peça, és una tècnica que és evident que té arrels de música de conservatori, per entendre'ns, que té una tècnica impressionant, que sap fer córrer els seus discs pel teclat amb una suavitat, amb una sofisticació, amb una tècnica i amb un sentiment que realment no es troba pràcticament en cap músic de la música negra nord-americana que es dediqui a músiques que no siguin la clàssica. Perquè després sí, hi ha hagut ja gent que s'ha dedicat a aquestes coses, jo que sé, la més coneguda potser siga la soprano, la Jessie Norman, que va morir fa no massa, però que per a ella era com un impossible. No cal confondre's amb ella. Ella mai va dir que era una música de jazz. En tot cas, deia que es trobava més còmoda identificant-se com a música de cançons populars, de soul i de blues, si se volia. Però també cantava jazz, improvisava, però no era el seu gènere perquè no en tenia cap gènere. Deia que cavalgar a llocs de l'alta cultura era un fi en si mateix amb el qual dignificar tota la música afroamericana i pujar-la a un estat de reconeixement major. Així com va fer Antonio Carlos Jobim per a la bossa nova o Marvin Gaye per al soul, Nina va portar dintre la canció protesta aquests sons, aquestes músiques tan variades. Ella diu que està tossant el que podria dir-se un ritme de rock durant anys i anys. No m'importa el que estiga passant avui, perquè la meva música abasta tots els tipus d'humors que existeixen en els éssers humans. Aquest és el meu bastó. Conec 700 cançons, així és simple. Així que dintre d'elles és probable que hi hagi qualsevol tipus d'estil que puguis imaginar. Això és el que efectivament va fer tota la seva vida la Nina Simone. Fer música, com diem així, bona música, sense importar-li ni el gènere ni les classificacions. A més, amb una enorme vocació abocada a la música que feia que no es preocupara per altres coses més terrenals, com per exemple passa amb el seu segon marit que portava els seus negocis en un moment determinat, i que va aconseguir que se firmaren contractes com per exemple ella renunciava a tots els drets d'autor. Així que per exemple My Baby Just Care For Me, que haurà donat milers i milers de dòlars de drets d'autor, d'aquests milers de dòlars la Nina Simone no va tocar ni un gallet. Coses de la gent que viu en el món de l'art i de la política amb una absoluta convicció i sense fixar-se en aquestes coses, entre cometes, materials, que malauradament cal tindre en compte sempre.
Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that. Once upon this planet Earth lived a man of humble birth, preaching love and freedom for his fellow men. He was dreaming of the day peace would come to earth to stay, and he spread this message all across the land. Turn the other cheek, he'd plead. Love thy neighbor was his creed. Pain, humiliation, death, he did not dread. With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think that this great man is dead. Oh yeah. Well, the murders never cease. Are they men or are they beasts? What do they ever hope to gain? Will my country is it too late for us all? And did Martin Luther King just die in vain? Cause he'd seen the mountaintop. And he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think, cause we're headed for the brink. Now that he is dead, he was for equality for all people, you and me, full of love and goodwill. Hate was not his way. He was not a violent man. Tell me, folks, if you can, just why was he shot down the other day? He'd seen the mountaintop, and he knew he could not stop. Always living with the threat of death ahead. Folks, you'd better stop and think and feel. Are we headed for the brink? What's gonna happen now that the king of love is dead?
En una actuació en directe feta pocs dies després de l'assassinat de Martin Luther King, una Nina Simone absolutament destrossada anímicament va composar aquesta peça que acabo d'escoltar i que ella presenta, que s'anomena Per què el rei de la mort està mort. És una mostra més d'aquest sentiment d'identificació de la Nina Simone amb els problemes dels seus companys afroamericans en aquella Amèrica convulsa, que avui no està tan convulsa en aquest sentit, però que continua tenint molts problemes encara. No hi ha més que veure les estadístiques de gent empresonada per races en Estats Units, i no sols per races, també evidentment per nivell d'ingressos. De rics n'hi ha pocs en les presons en Estats Units i arreu del món, això ja és una cosa sabuda. Però en aquest cas Martin Luther King va suposar una certa llum d'esperança per a molta gent que no era amiga de la violència i que pensava que amb coses com la marxa famosa que va fer sobre Washington, en la que van anar milions de persones, es podia aconseguir algunes coses, però la realitat va ser molt més dura, tan dura com que els dos líders més destacats dels afroamericans en aquell moment varen ser assassinats brutalment, de forma que qualsevol esperança calia abandonar-la. Esta és la conclusió a la que va arribar la Nina Simone, i per això va començar a decantar-se per altres vies com més directes, més agressives, per dir-ho clarament, per la violència armada. Això, com ja hem comentat, hi va dur molts problemes, però no sols això. De totes formes, ella mai va estar còmoda en el seu país de naixement, de manera que els últims anys de la seva vida, a partir d'un cert moment, després d'un recital que va fer als Estats Units, en una actuació en l'any 1998 en Newark, ni més ni menys que en Newark, en el pur sud dels Estats Units, va anunciar que si vens a veure'm de nou has de venir a França perquè jo no tornaré. I efectivament, a França va morir anys després, en l'any 2003, com hem comentat, perquè no va mai més tornar al seu país nadiu. Entremig van estar moltes històries, molts passos dels quals ella unes vegades se'n va penedir amb posterioritat i d'altres no tant, però que sempre va actuar segons ella pensava que calia fer. Una dona coherent, una gran artista, de la qual el pròxim dia em posarem una actuació en directe, sense que vos moleste jo amb els meus rotllos sobre la seva vida i miracles, que, per cert, una curiositat, el seu nom artístic ve de Nina, que és niña en castellà, d'un noviet que va tindre jovenet, que era llatí, i Simone, curiosament, venia de Simone Signoret, l'actriu francesa que ella havia vist en una pel·lícula clàssica, el cinema francès, que es diu Casquet d'Or, i li havia entusiasmat, així com la seva forma de vida i el seu compromís, que també li varen cridar l'atenció. Fins ací el programa d'avui, Els camins de la música. Sabeu que podeu trobar-nos a Ràdio Clara, al 54.4 de FM, els dijous a les 4 de la vesprada en primera edició, i després els dissabtes a les 11:30 de la nit i els dimecres a les 8 de la nit. I igualment, en la nostra web podcast caminsdelamusica.net podreu llegir comentaris, veure enllaços per a ampliar la informació o descarregar-vos o sentir en streaming el programa aquest que esteu escoltant per la ràdio. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.